Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La Festa Major de Sant Cugat ha donat el tret de sortida aquest dijous 26 de juny amb el pregó a càrrec d'Àngel Llàcer, un pregó en el qual l'actor i director de teatre santcugatenc ha aprofitat per donar veu a diverses entitats locals que enguany estan d'aniversari i han volgut reivindicar les dificultats amb què es troben a l'hora de preparar activitats al carrer. En la mateixa línia ha anat el pregó de la Festa Major Alternativa, que s'han sumat a la Plataforma Cultural Carrer amb la lectura del manifest que aquest dimecres es va fer públic. La Plataforma Cultural Carrer està formada per més de 20 entitats que reivindiquen les dificultats burocràtiques i la normativa municipal amb què topen. Avui divendres l'activitat de la Festa Grossa continua amb tot tipus de propostes. Podeu consultar el programa a www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dijous a l'alcalde Josep Maria Vallès en una reunió en què l'alcalde ha aprofitat per parlar dels dos temes que més preocupen els santcugatencs, l'habitatge i la mobilitat, i que ha valorat com alguna cosa més que una reunió institucional.
Jo us he de dir que s'ha mostrat, no ha estat una reunió de simplement cordialitat institucional, sinó que ha estat una reunió de treball, ha estat molt receptiu i molt interessat. Sí que és cert que al final el president de la Generalitat ja ho va dir els pocs dies de ser president, doncs que volia tirar endavant un projecte de 50.000 habitatges, no? I per tant ha estat molt interessat en aquestes propostes, de 50 amb les dues, eh?
L'alcalde ha parlat de Ferrocarrils, Renfe, l'ecobarri de Can Sant Joan i del barri de Can Ametller. L'Ajuntament de Sant Cugat ha obert convocatòria de subvencions al programa Cultura per al 2025 adreçada a entitats i persones que impulsin projectes, activitats o serveis d'interès social i utilitat pública. La dotació és de 137.052,91 euros i el termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals fins al 8 de juliol. Poden optar-hi tant persones físiques empadronades a Sant Cugat com entitats amb activitat al municipi sempre que compleixin els requisits recollits a les bases generals. L'Ajuntament s'ha sumat a la xarxa metropolitana de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb 21 refugis climàtics al municipi. La xarxa agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic durant el període estival. Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que durant els mesos de més de calor proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. Això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Veus locals.
La restauració de mobles i antiguitats és una pràctica que combina art i història, donant nova vida a peces que han resistit al pas del temps. Aquest procés no només implica reparar danys, sinó també entendre la història de cada peça, els materials utilitzats i les tècniques de l'època. Així, cada moble restaurat es converteix en un testimoni viu del passat, aportant un valor cultural i emocional inestimable. En un món on el consum ràpid predomina, la restauració de mobles i antiguitats ens recorda la importància de conservar i valorar el nostre patrimoni, perquè, com va dir el filòsof danès Søren Kierkegaard, la vida només pot ser compresa mirant cap enrere, però ha de ser viscuda mirant cap endavant. A la nostra ciutat, a Sant Cugat, una de les encarregades d'escriure una nova història del món dels mobles és la Gisela Arizó, la fundadora del taller Artco, al número 36 del carrer Rosselló. Allà hi trobem el nostre company Joan Muñoz, juntament amb la Gisela. Joan, hola.
Hola, Carme. Doncs sí, efectivament em trobo aquí al taller Arco, al carrer Rosselló, al número 36, a res, 2-3 minutets de la parada de ferrocarrils de Sant Cugat Centre. Els meus ulls veuen molta cadira, molt moble, molta fusta, com no pot ser d'una altra manera, olora bastant a vernís, molt paper de diari, i al meu costat tinc a la culpable de tot això, a la Gisela Arisó. Hola, què tal, Gisela, com estàs?
Hola, què tal, Joan?
Doncs molt bé. Primer de tot, explica'ns una miqueta què és això d'Arco. Quan neix? On té els orígens, tot això?
Doncs mira, Arco neix fa 16 anys, quan em vaig quedar en un moment donat sense feina. Jo donava classes en un altre taller aquí a Sant Cugat, però aquest taller va tancar. I llavors vaig reprendre la mateixa línia de negoci que hi havia pel meu compte. I neix just amb el naixement de la meva segona filla, que ara tot just ha fet 16 anys.
I per quines etapes ha passat una mica l'empresa? Perquè m'has explicat abans que ja havies estat en un altre taller aquí a Sant Cugat. Ets de Sant Cugat? Com vas triar la ciutat una mica?
No sóc de Sant Cugat, sóc de Barcelona, però fa 26 anys que visc a Sant Cugat. Llavors, primer treballava pel meu compte, treballava molt per antiquaris, per clients particulars, no? I després vaig començar a donar classes. Vaig donar classes a l'Ateneu, vaig donar classes a la Floresta, vaig donar classes a les Planes, no ben bé de restauració, però sí sempre relacionat amb... Bàsicament feia enquadernació i alguna coseta de restauració, que és la meva professió, no? I llavors vaig començar a treballar a Antiqua, que ja existia en el carrer Vinyoles, al costat de Can Quité, al costat de Can Quitèria.
I Arco ha estat sempre 100% teu? Has estat acompanyada? Treballes sola? Amb qui treballes? Qui s'encarrega una mica de restaurar aquests mobles? Només tu?
El restauro jo, però he tingut col·laboradores. He tingut col·laboradores que s'han dedicat només a la restauració pictòrica, al document gràfic, però bàsicament la culpable de tot sóc jo, no? Jo porto les classes, porto les feines, i puntualment m'ajuda a posar altra gent. Depèn una mica de la magnitud de la feina que hi hagi.
De la magnitud ja entenc una mica també de l'especialitat. En què estàs especialitzada tu? Em refereixo a mobles, a ceràmica, i si requereixes d'ajuda en aquest sentit d'altres especialistes en tots els sectors.
Bueno, jo vaig estudiar restauració i conservació arqueològica. D'aquí, per tant, toco tot el que són ceràmiques, porcelanes, marfils, vidre, metall. D'aquí em vaig anar especialitzant mica en mica amb el moble, perquè bàsicament és el que tenim més a l'abast i és del que em surt més feina, no? I agafant el moble, doncs vaig cursar estudis de lo que són les restauracions de les fibres vegetals, la reixeta, la boga, la corda, tota aquesta part, i la tapisseria també, no? Perquè al final el que m'agrada és que quan venen els alumnes puguin abarcar tot el procés, que no haguem de demanar a algú altre que ens tapissi aquella cadira, sinó que jo mateixa els pugui ensenyar a fer tot el procés, no? O a que faci la reixeta, perquè tampoc en sabem, no? Doncs sí, també els hi ensenyo a fer la reixeta, no? I així entra la peça i surt acabada per l'alumne que l'ha portat, o per mi mateixa, si és un client del carrer.
I tu recordes quina va ser la primera vegada que vas dir, escolta, a mi les antiguitats, a mi els mobles, donar-li vida als mobles, m'interessa. És un desig ja des de petita? És una afició que et ve després degut a alguna cosa en concret?
Bueno, a casa, vull dir, els meus pares, en el seu moment, després les coses van anar variant, no? Però tots dos eren interioristes, amb la qual la sensibilitat per tot el que és l'interiorisme, el moble, la decoració, tot això, doncs, era el pa de cada dia, no? Llavors, doncs, quan vaig acabar el COU, dic, què faig, no? Dic, jo sóc de la branca artística, no sabia ben bé si anar doncs cap a la joieria, cap a la ceràmica, vull dir, hi havia moltes coses que m'agradaven, no? Però de sobte vaig trobar la carrera en aquell moment de restauració de béns arqueològics, no? I conservació, i dic, això és com molt interessant, no? I m'hi vaig ficar de ple.
I una de les derivacions del taller Arcó, que és on estem, és el 100% Arcó, que també té la seva compte d'Instagram. No sé si ens pots explicar una mica què és exactament aquest 100% Arcó, amb qui vas començar aquest projecte i en quin punt està.
Sí. Bueno, 100% Arcó va ser en un moment donat, hi havia una alumna que la veritat és que tenia moltes idees i era i bueno i tenia també moltíssima confiança en mi i tot, no, que deia és que podríem fer, no, de fer volar una mica la imaginació, no, i donar la volta a certes peces que poder no tenen un valor artístic gran, no, però que si se'ls dona la volta, doncs tenen un altre circuit, no? I d'aquí va néixer 100% Arcó. Vam muntar un petit estant a Mercantic, però la veritat és que va ser un viatge molt curtet, perquè ni ella ni jo li podíem dedicar tota l'energia que necessitava el projecte, no? I està allà, vull dir, bueno, ella ara ha agafat un altre camí, no? Es dedica bastant a la pintura, però està allà, és un projecte que està mig tancat, mig obert, no? Ja veurem.
Gisela, com estàs?
Bé, una mica nerviosa, però bé.
Però estàs molt ben acompanyada pel Joan,
que sí,
ens està
sí,
explicant sí. Molt bé com és el vostre espai, que és el que feu. A mi m'agradaria saber, perquè jo ara aniré una mica més per la banda de l'escola, perquè sou escola de restauració. No sé si des del principi o des de quan?
Des del principi, des de sempre. De fet, és la base del taller, l'escola. Sense l'escola el taller no podria, no tiraria endavant, és així.
Explica'ns una mica com funciona.
Doncs mira, venen els alumnes al taller amb la peça que tenen per restaurar i jo els hi vaig dirigint tot el procés de restauració, no? Dins d'això, doncs, jo fa 16 anys era molt, i ho segueixo sent, però era molt conservadora, però sí que amb el temps... M'he donat compte que al final la peça és de l'alumne i jo dono les pautes a seguir, però al final tampoc no puc portar-m'ho sempre tot al meu terreny. No sé si m'explico.
I escolta'm una cosa, m'interessa saber el perfil dels alumnes que teniu, és a dir, les edats, per exemple,
sí,
si sí. Són persones que tenen doncs alguna experiència en algun dels àmbits de la restauració, si tenen coneixements previs.
Bueno, he tingut de tot. Tinc alumnes que han vingut d'altres centres i que han vingut aquí per proximitat o perquè els hi agradava més. Tinc molts alumnes que són persones jubilades, no? I que tenen un fons de mobles, sobretot mobles, no? Que tenen un fons de mobles molt gran, que mai se li ha dedicat el temps que necessitaven i que llavors els porten aquí i els restaurem de dalt a baix, no? I també tinc molta gent treballadora que surten de la feina i que al final, com el que va al gimnàs, doncs venen aquí i, bueno, passen una bona estona restaurant peces seves o restaurant peces d'algun amic o d'algun familiar, i mira, any rere any, no? Perquè la veritat és que tinc alumnes molt fidels, no?
I pels que no ho sàpiguen, ens podries explicar una mica quin és el procés de restaurar, des de que t'entra la primera peça de, escolta, vull restaurar aquesta cadira, per exemple, fins a que surt, què passa aquí al taller?
Bueno, doncs quan arriba la peça, primer de tot fem una anàlisi, no? Veiem quins problemes té, no? Al final és la problemàtica, veure doncs, si ha tingut atac de cor, si en el cas d'una cadira, no? Que de cadires sempre en venen, doncs si està trencada, si està desencolada, si té temes de tapisseria, si és de reixeta o de boga, no? I llavors, doncs, primer fem la valoració. Si ha tingut l'atac de xilòfax, doncs tractem aquesta part, no? Si el vernís està en mal estat o la pintura o li volem donar un tomb, retiraríem les capes prèvies per donar pas a un acabat diferent, no? I aquest seria el procés, no? Anar fent camí a poc a poc, no? I en el cas de que siguin peces que finalment van tapissades o van amb la reixeta o amb la boga o amb la corda, doncs aquesta és l'última part del procés.
I entenc que molts dels mobles que arriben tenen un cert valor sentimental pels clients. Com abordes tu aquest tema i com pactes amb el client en concret? Escolta, anirem per aquest camí, et deixes que ell et guiï totalment, proposa proposes tu alguna cosa?
No, la proposta sempre la faig jo. L'únic que em trobo a vegades és que igual hi ha algun client o algun alumne que el que volen és donar-li un tomb, no? I és aquí on hi ha certes peces que clar, que dius, no, és que no podem posar una pintura aquí al damunt, no? Perquè estem... Llavors intentes conscienciar, no? De aquí tenim una bona fusta, tenim un bon acabat, això ara ja no es fabrica, i intentes conservar, no? Però al final la peça és d'ell, no? O sigui, tu pots donar les pautes i pots crear consciència, però l'última paraula, entre cometes, la té ell.
I quines són les peces que més arriben? Jo aquí veig moltíssima cadira, no sé si és cosa d'avui, d'aquesta setmana, o és el més comú, les cadires.
De cadires en venen moltíssimes. De fet, fa una setmana reia amb el taller perquè, clar, venen cadires mal trencades, tot tipus de noves, de velles, de tot, no? I fa una setmana vaig dir que somos la clínica de les silles de Sant Cugat, no? Perquè sí, en venen, clar, a casa sempre, com a mínim, tenim 4 cadires. Hi ha cases que en tenen 6 i quan venen cadirats, doncs venen tots seguits, no? Amb la qual cosa, les estanteries sempre estan plenes.
Jo m'imagino que és una feina apassionant perquè és precisament, com tu deies, no? El fet de portar un objecte, una antiguitat a la clínica el fa reviure. Emocionalment, deu ser una satisfacció, no?, quan recuperes una peça d'aquestes?
És molt gran la satisfacció, vull dir, però molt. Vull dir, és al final, és la meva feina, però per mi també és el meu gran hobby, no? També sóc molt de mans inquietes, sóc una persona que no puc estar amb les mans parades, no? I és un repte constant, perquè cada peça et ve amb una problemàtica diferent i amb cada peça aprens. No està tot mai après.
T'has pres una mica també el tema de la restauració, a part de la part emocional, a part de donar una nova vida a un moble, a una escultura, el que sigui, des del punt de vista ecològic, juga un paper important per tu? Ho va jugar al principi? Pels clients pot ser alguna de les raons més importants?
Bueno, per mi això és superimportant, no? Perquè a més, realment les peces antigues tenen una fabricació molt bona, no? I si se les tracta com toca, no? Si se'ls hi dona, si es restauren i tal, poden tenir una vida llarguíssima, no? I en canvi, no, malauradament, no és amb el tipus de mobiliari que ens trobem avui dia, o que hi ha molt bons artesans també, no? Però que hi ha molt mobiliari que es fa malbé de seguida.
Ara, per acabar, et faré una pregunteta. M'agradaria saber què depararà una mica el Tallarco aquest 2025 que entra ara. Quins són els teus nous projectes, els teus nous reptes? Si li donaràs alguna volta al taller?
Bueno, més o menys seguirem igual. Sí que tinc previst refer la pàgina web perquè abans estava en un altre local, en aquest carrer, i per adaptar-la més al que tenim ara, i veure si el projecte de 100% Arco pot tirar endavant.
Doncs amb això arribem al final. Ha estat un plaer i estem molt agraïts que ens hagis pogut obrir les portes del taller. Et desitgem el millor en el que entra d'any i esperem, doncs, que si alguna persona que ens escolta decideix donar-li una nova vida a una cadira, a un armari, a un marc de fotos, doncs que acudi aquí al Tallarco amb la Gisela Arisó i que aquí els seus mobles tindran una segona vida.
Moltíssimes gràcies.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Aquest cap de setmana Sant Cugat viurà una de les cites més arrelades al calendari local, a la Fira de Sant Ponç. I enguany arriba amb novetats i amb una forta aposta pel consum responsable, els productes de proximitat i la cultura popular. En parlarem amb quatre persones implicades en dues de les activitats destacades d'aquest cap de setmana. D'una banda, la Fira del Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques, que tindrà lloc dissabte al matí de 10 a 2 del migdia a la plaça d'Octavià. Per parlar-ne ens acompanyen la Sílvia Rotallar d'Oxfam Intermón i l'Àngels Cardona, coneguda ja pels oients d'aquesta casa, de la xarxa de consum solidari. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I d'altra, parlarem de la primera edició de la Fira del Raig, una proposta que vol posar en valor la riquesa agrícola i vinícola del territori i que ocuparà la plaça de Barcelona ja des de divendres, dissabte i diumenge. En parlarem amb l'Ivo Castells de la FEM i amb la Paloma Ventura de Sotassons. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia. Bon dia.
Comencem per la Fira de Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques. Sílvia, Àngels, com definiríeu una mica què trobarem en aquesta fira que serà demà de 10 a 2 d'aquest dissabte?
A veure, nosaltres ens reunim com a xarxa solidària i aquesta és un esdeveniment que fem conjuntament, que treballem tots plegats en xarxa i ens trobarem, doncs, aquesta diversitat, perquè hi ha entitats que treballen pel comerç just, d'altres que treballen més les finances ètiques i el següent, l'economia social i solidària. Diguem, en aquest cas, la nostra entitat com a xarxa de consum doncs treballa des de la vessant de comerç just i també d'economia social i solidària, i ens trobarem paradetes, ens trobarem activitats, ens trobarem música i ens trobarem tot d'informació perquè la gent tingui més raons per fer un consum responsable.
Que aquest és l'objectiu també, no? Generar una mica de consciència social. Quins productes, quines iniciatives podrem veure a les parades que hi haurà per la plaça d'Octavià? Si voleu destacar les que us ocupen a vosaltres.
Bueno, des de Oxfam Intermón fem dos tipus d'activitats. Farem una activitat demà, dissabte ja, amb una tassa de xocolata de comerç just. Després tindrem també unes galetes fetes amb xocolata que es farà des del forn de Valdoreig, del de Pa de Valdoreig. És, tot això està una mica dintre de lo que serà la tercera, aquest any fem la tercera setmana gastronòmica, que s'implica una sèrie de restaurants de Sant Cugat perquè consumeixin productes de comerç just i facin un plat o un postre i ho posin dintre dels seus menús, una mica perquè la gent es faci consciència de que es poden consumir dintre d'una responsabilitat i a la vegada es pot gaudir de qualsevol plat. Aquest any tenim una novetat, que és que té el parc, que és el parc de Sant Cugat, ha donat uns vales de aparcament gratuït durant 30 minuts que es distribuiran entre aquests establiments que estan adherits.
No és la primera vegada més que es fa aquesta iniciativa?
No, aquestes... serà la tercera vegada, és la tercera setmana gastronòmica que ho fem sempre coincidir, que comenci amb el dia que es considera el dia del comerç just.
Quin paper juga aquesta fira en la sensibilització de la ciutadania sobre el consum responsable, sobre el comerç just, sobre les finances ètiques?
Bueno, el que fem també és que als restaurants fem uns pequeños tríptics que es posaran sobre les taules, estaran durant tota la setmana, on allí es posa el producte que aquell establiment està consumint, quin plat han fet, i després tota una informació a través d'un QR d'on ve aquest producte, quins beneficis pels productors d'aquest producte, quina cooperativa perteneix, quina part del món perteneix i què coses socials s'han fet en aquesta zona gràcies al consum del comerç just. O sigui, pensa que Oxfam Intermón en l'informe del 2023-2024 a través de la venda de 13 milions d'euros de comerç just s'ha beneficiat a totes les col·lectivitats a Àfrica, Amèrica del Sud, Àsia, de més de 50.000 persones gràcies a aquest consum.
Àngels.
Diguem que el paper que pot jugar la fira té a veure, doncs, això en què la ciutadania, els veïns i veïnes puguin experienciar un dia o puguin recollir informació sobre què significa aquest consum responsable. Enguany, el que és tot el focus d'aquest mes també va orientat a la sobirania alimentària. En aquest cas, des de el que seria la xarxa de consum, el que farem, donat que estem en època de maduixes, doncs la proposta és tenir degustació de maduixes i alhora una petita exposició de el treball no responsable i, per tant, no just que es fa en alguns espais d'Andalusia quan l'explotació de les treballadores quan a maduixes. Per tant, és aquesta combinació de donar a conèixer el producte d'aquí i veure determinades experiències. A més, vindrà la Xixa Teatre a fer com un espectacle en relació a les maduixes.
Per tant, una fira ben completa i multidisciplinar, eh? Aquesta fira més forma part del mes del comerç just. Ara ho dic de memòria, em sembla que el dia 10 ja vau fer el dia 10 no, perquè ja passat, per tant, el dia 6 vau fer el documental, Oi Àngels?
Sí.
Quines altres activitats heu programat des de les vostres entitats per aquest mes? Hem parlat de la setmana gastronòmica.
Que serà del 10 al 18, agafa tota la setmana.
Donat que, com us deia, el focus ha estat en la sobirania alimentària, en els dissabtes de maig que queden, en el Mercat de Pagès de Mirassol hi haurà diferents activitats. Un d'ells també hi haurà un show cooking relacionat també amb hi ha diverses activitats que també es faran juntament amb la coordinadora d'entitats de Mirassol, i aquests dissabtes doncs aniran orientats a aquest mes del comerç just.
L'objectiu del comerç just és difondre una altra manera de consumir i de relacionar-los amb l'economia, al final. Com percebeu l'interès i la participació de la ciutadania a Sant Cugat?
Bueno, aquí, mira, aprofito que tinc un micro. Fa molts anys que es fa amb Intermón estar darrere amb l'Ajuntament, molts anys són molts anys, de convertir a Sant Cugat ciutat del comerç just. Això, hi ha moltes ciutats al món que estan ja des de la part, com si diguéssim, més política, més de l'Ajuntament, que es consideren ciutats de comerç just. I Oxfam Intermón està treballant amb l'Ajuntament des de fa, diria que 8 anys, per aconseguir aquest segell de Sant Cugat com a ciutat del comerç just. És una mica la nostra fita que tenim, per això fem totes aquestes activitats, per anar introduint. Es tenen que complir uns requisits, això és veritat, té que haver un apoyo per part de les administracions, però la nostra fita es convertia a Sant Cugat en el ciutat del comerç just.
No tinc massa informació com per poder-te dir com ho veig, però sí que puc dir-te...
Teniu l'experiència,
sí,
no?, del
l'experiència
del Mercat
de Pagès, exactament. Doncs des d'aquí, doncs, diguem que els veïns i veïnes que venen a comprar són molt fidels, i diguem que a poc a poc va augmentant una mica aquesta idea de comprar responsablement.
Doncs una molt bona oportunitat serà aquest dissabte aquí a la plaça d'Octavia amb la Fira del Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques. No serà l'única activitat, ja ho hem dit, que hi ha aquest cap de setmana farcit d'activitats per Sant Ponç. Ivo Paloma, vosaltres sou aquí per parlar-nos de la Fira del Raig, que a més és una de les novetats d'aquest any, serà la primera edició. D'on neix aquesta iniciativa?
Bé, doncs, bueno, la Fira del Raig neix d'una iniciativa de diferents entitats, col·lectius, veïnes i gent d'aquí de Sant Cugat que ens interessa una mica promoure. Volíem fer una fira de patrimoni, cultura i productes artesans i de proximitat de quilòmetre zero. Llavors, bueno,
això lliga aquest... també amb la fira de
sí, de no, i a part encaixava molt amb Sant Ponç, precisament per això, perquè lliguem una mica tot el tema del producte i de la cultura popular i d'aquí d'arrel de la ciutat de Sant Cugat. Llavors, és un projecte una mica ambiciós, diguéssim, que té ganes de créixer i de, bueno, que creixi de forma orgànica amb les diferents coses que passen aquest mes a Sant Cugat, i enguany volem que sigui, pues, això, un punt de partida i una llavor d'un projecte de primavera que funcioni per crear teixit entre, pues, això, pues, entre diferents entitats, que s'hi pugui sumar gent i productors de la zona, i que reli una mica... bueno, que recordi una mica la història i el patrimoni que tenim aquí a la ciutat, no?
Que sigui la primera de moltes.
Exacte,
doncs, no?
Aquesta és la idea.
Quin tipus de producte i activitats trobarem a la plaça Barcelona durant aquests 3 dies?
Bueno, doncs, principalment, en quant a producte, hem buscat productors tant locals com de proximitat. Evidentment no tenim una gran quantitat de productors a Sant Cugat, però sí que tenim cervesers, tenim vinaters, tenim altres fermentats que, bueno, antigament sempre per conservar els aliments i tot es feien fermentacions quan no teníem neveres i tot. Llavors també es degustarà diferents tipus de fermentacions, ratafies, I per altra banda també hi ha uns restaurants de Sant Cugat que s'han adherit i faran diferents tipus de plats.
I per tant hi haurà possibilitat de degustar.
Sí, clar, la fira funciona amb un got i el got té diferents nivells segons el producte que vulguis veure. Si veus el qual, si no veus el qual, tindrem diferents opcions. I la idea és una miqueta que es puguin anar fent tastets dels diferents productes, cada un tindrà la seva peculiaritat i, evidentment, es faran maridatges, es faran altres activitats i potser la Paloma us pot explicar una miqueta més la part de la música.
Sí, tant, perquè al final és una fira que combinarà, no? Alimentació, proximitat, cultura popular i cultura, des de sota sons, ens porteu la cultura a la ciutat. Paloma, com ho heu dissenyat tot plegat per fer aquesta xarxa?
Bueno, des de Sota Sons i des de les persones que s'han implicat en organitzar les activitats musicals i culturals, això, tenim ja alguns petits concerts, així també de música folklòrica d'aquí, diguéssim, tradicional, que podem comptar amb Magari o amb Calcet Estradis, per exemple. Després tenim també diferents tallers i mostres de danses d'entitats d'aquí de Sant Cugat, tindrem els bastoners, tenim activitats també una mica musicals itinerants que fem amb la Batuscola, amb l'Escola de Música Tradicional d'aquí de Sant Cugat. I després tenim també, per exemple, diumenge al migdia a l'hora del vermut, si el temps ens ho permet, tenim una activitat col·laborativa amb l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat, que ens portaran un platet a degustar, que es compra el tiquet, i després es farà la degustació del mateix platet, tant amb vi com amb birra dels productors que tenim allà, perquè doncs, mira, es pugui triar, vegin que hi ha diferents opcions. I així és bastant variadet i tranquil·let per fer així una primera mostra de lo que pot ser i aviam què li sembla a la gent.
Hem parlat de la primera fira del Raig i potser la gent no sap això del Raig d'on ve, però clar, també és d'arrelament a la ciutat. Ens ho expliqueu?
Qui va explicar? No?
Bueno, ara mateix, per com pintar el temps, diríem que al maig cada dia un raig, no?
Déu-n'hi-do, aquest mes s'està complint les dites, eh?
Sí, sí, les dites populars sempre ens...
ens il·lustren i ens acompanyen,
sí,
eh?
Sí, sí, bueno, malauradament, perquè últimament els caps de setmana estan sent bastant mogudets, tot i que, bueno, sembla que ens donarà tregua els rajos, almenys aquesta nit i demà, potser la nit de diumenge... i la nit de dissabte diumenge és més moguda, però bueno.
En el cas que faci mal temps, pluja, les activitats tant de la fira a la plaça d'Octavià com a la plaça Barcelona es mantindran en el mateix espai i serà qüestió d'anar sortint doncs, quan no plogui tant, i si no, escolta, es passeja amb un paraigua, que tampoc al final no és àcid, és aigua el que
cau. Exacte.
Serà així, entenc, es manté en el mateix espai
en principi,
o...
Sí. En principi sí.
Sí, perquè els grans diluvis no estan previstos per les hores que tenim més afluència prevista, llavors la idea és poder seguir treballant amb normalitat i sí que si en algun moment fa algun xàfec puntual, doncs aixoplugar-nos tots i...
Que vingui la gent, que no plourà.
No passa res. Sí,
jo l'únic que sí volia afegir això de la Fira del Raig, que no només perquè fos el maig, que ens queda bé, estava molt vinculat sobretot al tema dels vitivinícoles d'aquí, perquè era com es pot fer doncs, el Raig d'oli, el Raig de vi, el Raig de vi, llavors sí que vam voler jugar una mica amb tot l'imaginari que ens oferia la primavera i el contingut de la Fira.
Què espereu d'aquesta primera edició? Des de la FEMI i Sota Sons, al final són dues entitats molt arrelades al territori, però heu parlat d'altres col·lectius i d'altres membres que també han treballat, heu fet xarxa plegats per fer possible aquesta primera edició. Què n'espereu? Perquè jo he vist que l'ambició de que sigui la primera de moltes ja hi és.
Pues jo crec que li agradi la ciutadania per, bueno, anava a dir que sigui un èxit, no? Que tot i el temps així, és que li agradi la gent per poder-ho repetir any rere any, no? I anar-ho afiançant.
Jo crec que és molt important, perquè si això... Mira, això va començar fa molts anys només amb un dia del comerç just, eren unes hores del comerç just, o sigui, eren de 10 a 2 en la plaça Octàvia i érem 4. I ara pues, estan fent moltes coses més i jo crec que la ciutadania va molt bé, vull dir, el que passa és que és com la nostra setmana gastronòmica, que és una currada horrorosa, que cada any juro pels meus morts que no la torno a fer. ho juro cada any. Però que és que este que ser conscient. Les coses no surten d'avui per demà. Este que fer una continuïtat. Si realment volem arribar a aquesta ciutat, jo crec que Sant Cugat té un fondo social, cultural, de moviments impressionant. I jo crec que totes aquestes activitats són boníssimes, o sigui, arribarà un moment que anirem, aconseguirem que la gent consensue les coses.
Trobeu a faltar més espais per aquest tipus d'activitats, per aquesta altra manera de consumir, d'entendre, de recordar qui som i d'on venim i on vivim, i també més suport de l'administració?
Bueno, jo fa temps que persegueixo per fer activitats al respecte. La veritat és que sempre des de la FEM m'ha agradat organitzar falcugats i diferents activitats que al final posen en evidència la necessitat del poble de moure cultura i de moure gastronomia i tot de la mà. De fet, bueno, parlant amb entitats, hi ha moltes entitats que tenen una cervesa seva que li fem des de la FEM. Tenim, ara no ho sabria, però com 7 o 8 cerveses d'entitats. I una miqueta jo crec que això és també la continuació de mirar totes les coses que s'estan fent des de cultura, ajuntar una miqueta amb el comerç, amb la tradició, amb el bon menjar, oblidar-nos dels ultraprocessats d'alimentació moderna i mirar una miqueta com es feien les coses amb coherència abans. I això és una miqueta el que intentem perseguir.
Administració sí, falta, jo sempre ho dic. Perdoneu, Vull dir, jo crec que a Sant Cugat una de les coses que jo crec que falta, ja sé que no, normalment a Espanya no plou i a Catalunya tampoc, però sí, un espai, perquè la plaça Octavià està molt bé, però jo crec que és una mica sempre tot molt centralitzat a la plaça Octavià. Tindria que veure, potser, diu un pavelló o diu un puesto cultural que la gent també tingués de referència, no? Que se poguessin fer moltes coses. Jo crec que això...
Una alternativa coberta, no?, per quan hi hagi mal temps. Ara ve el Cap Gitanes, per exemple.
I més gran, perquè a plaça Octàvia tampoc és tan gran. Vull
dir, quan s'ajunten tantes...
Si ells van a plaça Barcelona, doncs és millor perquè no podem cabre tots allà. I una cosa més gran...
Tot i que és bona plaça, també, plaça...
Sí, és molt xulo. Menys mal que tenim la plaça Octàvia.
Jo volia dir que, a part de que aplaudeixo molt aquesta iniciativa, que a més el nom em sembla com molt ben trobat, doncs també és l'oportunitat per anar a enxarxar-nos, perquè ara mateix estàveu explicant coses que
casen molt bé, no?, amb els principis.
Casen molt bé. Per tant, sortint d'aquí, m'agradaria també poder parlar amb vosaltres.
Exacte.
De dir com ho fem per mostrar més territori, per identificar més territori, per que la gent, que la ciutadania de Sant Cugat conegui els nostres productes, el nostre territori i la nostra cultura, que tot va lligant, no? I que segurament molts de nosaltres ho fem amb tota la iniciativa, i de vegades...
Hem d'unir forces, no?
Hem d'unir forces.
Bueno, i conèixer els projectes, no?
Sí,
que al final això també neix també nosaltres, ho vinculàvem una mica amb Sant Pons, sobretot pel tema cultural, perquè ja hi havia com diades castelleres o coses tradicionals, o hi els nens dels bastoners o coses de canalla, i era com, ostres, però sumem forces, perquè no siguin tot activitats que siguin bolets sueltos i la gent no pugui triar.
No, això està molt
llavors
bé.
Llavors era com, si podem sumar i així podem seguir això, teixint sinergies, coneixint nous col·lectius, posant cares noves... Jo crec que el primer dels objectius ja el tenim, no?
Quina força que tenen les entitats d'aquesta ciutat, que malgrat dels malgrats i retallades que hi pugui haver en pressupostos i a vegades més i a vegades menys ajuda, sempre acaben teixint xarxes i donant-se suport les unes a les altres. Una mostra és aquest cap de setmana amb aquests Sant Ponç farcit d'activitats. Que vagi molt bé, que el temps es respecti.
Gràcies.
I que tothom surti al carrer a gaudir de la primavera i gaudir d'aquestes fires que amb tant d'esforç heu preparat perquè la ciutadania les pugui gaudir. Moltíssimes gràcies, Paloma, Àngels, Ivo i Sílvia, per acompanyar-nos.
Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Un dia més rebem al programa els professionals del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Amb ells descobrim un món apassionant,
amb ofici i amor pel patrimoni del nostre país. Avui ens endinsem en una nova especialitat, ens n'anirem al laboratori de materials. I per parlar precisament del que allà s'hi fa, doncs saludem a la Marta Badia Cortada, que és geòloga. Molt bon dia.
Bon dia.
I al Ricardo Suárez de la Vega, que és químic. Ricardo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I algú dirà, i què fa una geòloga i un químic al laboratori de materials?
Això es pregunta a nosaltres. Què fem allà?
Doncs m'imagino que treballar plegats, perquè com moltes vegades ens han comentat els vostres companys, això és una feina d'equip i els uns us complementeu als altres, no?
Sí, nosaltres el que tenim és... Som un servei que donem a totes les restauradores del centre per quan tenen un dubte i han de seguir una restauració i poden tenir algun problema a l'hora d'estar intervenint. La nostra feina principal és fer de suport a aquestes restauradores. Després també tenim les feines addicionals,
pròpies,
que són les analítiques pròpies del centre, que l'estudi de la peça... Però sobretot la nostra feina principal sempre ha sigut el suport d'aquestes restauradores que tenen un problema en un moment donat, com un hospital de campanya, no? que en qualsevol moment necessiten unes analítiques, allà estem nosaltres. Mm. També fem transferència de coneixements fent classes i cursos.
Per començar, perquè hem començat la casa per l'autalada pràcticament, expliquem breument què és i quin paper juga el laboratori, que tècnicament se li anomena laboratori d'anàlisi físico-químiques. Vosaltres dieu el laboratori de materials.
Anàlisi de materials.
Anàlisi de materials. I que forma part de l'àrea científica tècnica del centre de restauració. Quin paper juga?
Bé, una mica el que ha dit el Ricardo, que sobretot assessorem, no?, o donem suport a les restauradores, I analitzem els materials que conformen les diferents peces que entren. Tu, qualsevol peça o edifici o el que jaciment que s'estigui restaurant des del centre, nosaltres fem anàlisis. Per tant, acabem veient o tocant totes les peces. Que s'intervenen al centre.
De totes les especialitats.
Sou una de les primeres especialitats a intervenir?
Amb fotografia científica i...
Normalment som de les primeres, però després anem també fent durant tot el procés. Mm. És a dir, normalment necessiten potser anàlisi d'inici per saber una mica per on van els trets, però després quan els hi van sorgint dubtes a mesura que van restaurant o els hi van sortint
dubtes durant la neteja...
Doncs tornen a venir. Normalment acabem estant durant tot el procés.
Sabem a què us dediqueu en el laboratori, però una altra cosa m'imagino que és el vostre dia a dia, i el dia a dia un dia no és igual al següent ni a l'anterior, segurament, no? És a dir, hi ha rutines, no hi ha rutines, depèn.
Hi ha rutines, però tenim no sé si aquesta és teva, però tenim també quan entra una peça important o una peça que de renom, com per exemple el Palau de la Generalitat de Sau Sant Jordi, sí que potser ens dediquem molt més en aquesta peça, però tenim rutines, clar. Marta, les rutines que tenim.
Sí, no, bàsicament sí, hi ha les rutines de cada cop que entra una peça, doncs hem de fer tot l'estudi visual i així per poder agafar mostres, per poder analitzar aquestes mostres, però, clar, a vegades aquestes peces no és una peça, sinó és un jaciment o és un edifici, llavors també ens hem de desplaçar.
Sí.
Uh-huh. És habitual o és bastant puntual?
És bastant habitual.
Sí, sobretot la Marta, que porta més la part inorgànica, ella es mou molt més.
Clar, com a geòloga.
Clar, un quadre, diguem, pot venir al centre, però un edifici o un jaciment no. Llavors, com que jo faig més aquesta part, sóc la que acabo anant més d'excursió, diguem. Mm.
Sortida.
Al principi jo deia la Marta geòloga, el Ricardo és químic, però quina formació o quins perfils professionals es necessiten per fer aquesta feina que feu al centre de restauració?
Bé, jo sóc geòloga i a més sóc restauradora, uh-huh. Tinc la doble formació i que això seria l'ideal.
És l'ideal.
Poder tenir les dues coses, perquè saps de què t'estan parlant els restauradors quan et venen a demanar dubtes que tenen. Ell no va començar, ell no...
Jo
ell quan
soc química seques, no, sí. Vaig començar, bueno, em vaig colar amb un vacío legal que va haver a l'administració i vaig poder optar per aquesta plaça, però vaig acabar el laboratori, diguem que vaig estar un any plorant d'esquina en esquina, estava obrint calaixos, veient coses noves, no sabia per què funcionaven. Va ser dur. El que passa és que l'evacuació va anar sortint amb el temps.
I una mica qualsevol llicenciatura, diguem, científica podria servir per ficar el peu, però sempre millor si tens... Sí. Unes nocions de restauració, de l'art, de història de l'art, de les tècniques... De...
Clar. Hi ha un cert temps
adaptació?
D'adaptació per aprendre tota la part artística, que no és fàcil. O sigui, quan vens de ciències i et trobes amb que és un temps, que és un rem, que és un oli, que és un fresc, t'agafa de nou. I n'hi ha moltes tècniques després... Dintre de la part de laboratori hi ha una part molt... no és artística, diria que és manual o de separar capes de policromia. I això no s'aprèn tampoc a la carrera. Hi ha coses que no s'aprenen a la carrera, ja sigui la part d'artística o la part de manipulació de mostres petites. I això s'aprèn allà.
I tant, amb la pràctica. Marta, a tu què et va portar a especialitzar-te en aquests dos camps? Vull dir, tenies vocació, volies treballar, per exemple, en jaciments? No sé si aquesta era la teva idea.
Sí, la meva iniciació, diguem, en el món de la restauració. Jo vaig acabar geologia i m'agradava molt la paleontologia i m'agradava molt la preparació de fòssils, que seria com una branca, diguem, així una mica de restauració, per dir alguna cosa. I a partir d'aquí vaig començar amb un grup d'investigació de patrimoni vinculat a la universitat, que fèiem com d'assessorament com a científics, d'assessorament als restauradors, a l'Aqüeducte de Tarragona, a la Muralla de Tarragona també. Bueno, anàvem fent coses per tot Catalunya, però no com a restaurador, sinó assessorant als restauradors. Una mica el que faig ara, però vinculat a la universitat. I un cop fent això vaig decidir fer la carrera de restauració i vaig fer el grau de restauració
per completar el camp, no? I en el cas del Ricardo, clar, quan tu estudies química
no tenia ni idea de que això existia. Aquest món per mi no existia. El punt on es troba l'art i la ciència, que és aquest món on estem ara, no el coneixia per res. Vaig anar a parar aquí per sort, perquè realment ha sigut la sort d'encontrar la meva ocasió a expenses de trobar, bueno, aquesta feina nova i fer-me amb ella, perquè és com tenir una doble carrera o començar una doble carrera.
És tenir
només
una i afegir una que vas adquirint,
sí,
al llarg de l'experiència,
sense el títol,
no?
Sí. Però amb l'amor i l'ajut dels companys i les companyes et fas a la part aquesta més artística.
I t'has acabat enamorant de l'art?
Sí.
Perquè o l'odies o sí. L'estimes.
Tinc sentiments robats,
sí?
Amb diversos tipus de peces, diverses
materials?
Èpoques. No, materials per analitzar, però en èpoques d'art que m'agradi. Però sí, abans no m'agradava massa el tema esglésies, anar a esglésies, però sí, sí, arrel de fer aquesta descoberta, estic encantat. Jo, és la meva vocació ara.
Veus? I ara, abans d'arribar al centre de restauració, Ricardo, quina ha estat la teva trajectòria? Has tingut altres feines com a químic?
Sí, jo estava abans... Ja de jove tenia feinetes, però en sortir de la universitat vaig anar a parar a l'OGAU. El meu cap era Xavier Nicolau, que era una oficina de gestió ambiental unificada, que fèiem informes d'empreses que van obrir, llicències ambientals, autoritzacions... Vaig estar allà 5 anys, però, si et sou sincer, ni la gent ni la feina era el que... No, la gent sí, hi havia... alguna gent, però la feina no m'agradava, era feina oficina. I bueno, va, ja et dic, va sortir aquesta, vaig provar una posició i va sortir l'oportunitat d'agafar la feina de laboratori. I la millor opció que he fet amb la meva vida, amb els meus fills, i això.
Que bé. Parlem del laboratori de materials. Quin és el tipus de materials amb què treballeu més habitualment?
Treballem amb tot tipus de materials perquè al centre, bueno, com ja han anat passant tots els tècnics, ja heu vist que tenim des de paper, pedra, pintura sobre tela, sobre fusta, i nosaltres ho analitzem tot, és a dir...
Fins i tot materials que no
plàstic,
coneixíem.
Plàstic, sí, a vegades, no? Ens venen coses de...
Virtofanies, que no saps què és, fins que no te robes...
Sí, és a dir, material, analitzem tot tipus de material. Que nosaltres no, que puguem. No tenim potser totes les tècniques, no, i a vegades no ens quedem a les portes i no podem
donar resposta potser a un dubte que tinguem,
però bueno, si no intentem també anar a serveis tècnics d'altres universitats o d'altres llocs,
qui ho sap fer, i també bibliografia, que està a la part de fer recerca,
llegir molts articles,
sí, científics,
per posar-vos al dia de les novetats, no?
Sí, fa poc hi havia un tema de poliuretà i vaig haver d'anar descarregant informes científics per saber com és aquesta polímer, quines deterioraments tenen...
Com més moderns són els materials, més ens costa, perquè els antics...
Perquè no hi ha tanta informació, no?
O tant coneixement. Hi ha molts més materials. És a dir, quan és una peça antiga, sempre et mous amb uns materials concrets, que ja saps quins són més o menys i els tens
les
controlats.
Les alteracions també les tenen controlades.
Però quan comença marc contemporani, sí, o coses més modernes, que pots trobar-te qualsevol cosa, que el ventall és molt més ampli, costa
plàstic,
més
un
trobar...
Un polímer pot ser d'una mena, pot ser un copolímer i pot degradar d'una manera o d'una altra. És que de polímers sintètics tens una varietat immensa. És que no te'ls acabes. Cada dia sorten 10 o 1.000, no ho sé. Però...
I quin és aquell tipus de material que us dona feina, que és costós, que és difícil de treballar? Quin és aquell que teniu així una mica travessat?
Bueno, suposo que depèn de...
Sí.
No? A mi li costarà més el tema...
A mi me costava el tema inorgànic.
I pedra, i a mi em costa més el tema plàstics i tot el que és orgànic, però per professió ja...
Clar, ara ens complementem en aquesta part.
La gràcia de ser un de cada...
De cada disciplina.
I abans parlàvem...
Sí que sé que els contemporanis...
Ens costen els dos.
Faltaria una tercera persona a l'equip que dominés contemporani.
La Marta abans parlava de tècniques. Expliquem, per exemple, quines són les tècniques i els instruments que utilitzeu per fer aquestes anàlisis dels materials.
Jo sempre, quan arribo allà al laboratori, dic que una cosa que fas quan entres al laboratori d'allà del centre és que et cases amb una lupa i un microscopi. Mm. Et cases, és una reacció estable. Passes, si no, el 80-70% del temps mirant per un microscopi i una lupa, i fent feina sota la lupa, separant capes, posant les mostres per a ser analitzades, i ara la Marta t'explica tota la resta.
Bueno, clar, hem de pensar que quan analitzem patrimoni, la quantitat de mostra que agafem acostuma a ser diminuta.
Petita.
I llavors, per això sempre treballem amb microscopi. Uh-huh. I bueno, llavors, un cop hem mirat les mostres per microscopi i les preparem, tenim la microscopia electrònica. Tenim un microscopi electrònic que va arribar ara fa un any. I tenim un... L'espectrofotòmetre d'infraroig i la cromatografia de gasos, així com a les tres tècniques més grans.
Llavors... Estem esperant de rebre en algun moment una difracció de raigs per la Marta, perquè pugui fer anàlisi de morters, de ciments, que estem esperant a veure si arriba en algun moment.
Que nosaltres anem demanant instruments nous, a veure si ens
els compren. El que necessiteu, no? Per
sí,
fer la feina,
que,
però clar.
S'ha
que
passa
que són màquines molt cares.
Bueno, però som un centre de referència de Catalunya, coi. No ens mereixem això.
Sou el centre. Sí, no,
clar, sí. Què menys.
I escolteu una cosa, quina relació hi ha entre el resultat de l'anàlisi que vosaltres feu i després les decisions que es prenen durant la restauració d'una peça?
Doncs a vegades serveix perquè si nosaltres els diem quin material està fet, per exemple, una policromia, no? Poden saber amb què netejar-ho. Depèn de si és un trem o un oli, pues li afectaran, l'aigua li pot afectar o pot no afectar-li l'aigua.
Les netejades són molt diferents, si és una tècnica, un oli o un trem, o un fresc. Són molt diferents la manera de netejar.
Llavors, sí. Això, sí, només no amb tots els, amb totes les anàlisis hi ha un resultat diferent, però sí que hi ha coses que necessiten saber abans de començar per saber si...
El tipus de
quin tipus de neteja faran o quin tipus de... A vegades també amb els morters, doncs, analitzes un morter perquè el morter que utilitzin ells per restaurar i per fer les parts que falten s'assembli, no? El tipus de granulometria, el color, tipus de morter...
També a vegades si és un morter romà o és un ciment que acaben d'aplicar.
Si en intervencions anteriors també pot ser que hagis de... que vulguis treure aquella intervenció perquè pot fer malbé la peça. Si saps que aquell material és perjudicial, doncs el retiraràs. Si saps que no és perjudicial, igual el deixes.
Coses que no fem també, que és... datar una peça no és una feina que...
No us pertoca.
Però sí que amb els estudis que fem sí que es pot arribar a datar una peça. I sí que pots saber si aquella peça pogués ser anterior o posterior a una data.
Sí, és més datacions relatives, no? Sí. Trobes un tipus de pigment amb una policromia i, i aquell pigment no va aparèixer fins al 1800. Pues saps que no pot ser anterior.
Però no dates exactament, no autentifiquem i no datem. No. La nostra feina és fer suport a restauradors de Catalunya.
I escolteu, quins són els principals reptes que us trobeu avui dia amb la feina que vosaltres feu, aquesta anàlisi dels materials patrimonials?
Ens falten eines.
Aquesta ja la tenim.
Ens falta a vegades formació perquè no podem abarcar tot. I sí que ens agradaria poder fer més cursos i formar-nos més en tots els materials possibles per donar el millor servei a les nostres restauradores, però no tenim tampoc tot el temps del món.
Sí, el dia té 24 hores.
Clar, no. I a vegades no està tampoc el curs o la formació idònia per a aquest tipus
tan
de...
Sí, tan especialitzat, no?
Sí, 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 a vegades passa.
I com penseu que evolucionarà aquesta especialitat vostra d'aquí uns anys? Jo és que m'he quedat amb la lupa i amb el microscopi i dic, potser d'aquí uns anys ja això ni caldrà, no ho sé.
Segurament sí.
Segurament sí.
L'evolució dels aparells sí que és cert que com els ordinadors, tot cada vegada, els processadors són cada vegada més petits, les màquines poden ser cada vegada més petites, no? Abans teníem un difractor de raigs que ocupava tota una sala com aquesta, com aquest estudi, i ara es podem tenir del tamany d'un forn, un forn o un microones grandet. Això sí que ha evolucionat, però el resultat de, no, Marta, el resultat...
Sí, l'anàlisi en el fons és similar.
Sí.
Serà més sensible, pot ser més sensible, sí. O però no ha canviat tant.
Reduïm tamany fent el mateix.
Que treus.
La lupa sempre et donarà el mateix perquè són un joc de lents que et fan un augment, però com a una lupa molt moderna és el SEM, que és el microscopi electrònic, que ja ho tenim.
Que sí, podem... que cada cop hi ha potser més aparells portàtils i que no necessites extreure mostra.
Sí, jo entenc que anem cap a aquest costat. Jo
crec que cap aquí sí que pot haver-hi canvis de... que puguis anar amb l'aparell a la peça i directament, sense agafar mostra, analitzar-la.
Una petita fibra òptica.
Un invent similar al que avui seria a les nostres mans, el telèfon
mòbil. Mòbil. És un ordinador portàtil.
No, que portes pràcticament tot aquí, doncs un aparell similar, no? Un enginy d'aquest tipus.
Hauríem de reduir una mica més, però sí, aquesta és la idea de poder... Normalment aquests aparells són com un grup d'hidrogen, així de... ho portes a la furgoneta. Però sí, aquesta és la idea. Les llums també han canviat a los LEDs, que és tot més petit, més transportable. I jo entenc que sí que...
Ja n'hi ha, d'aparells portàtils ja n'hi ha,
sí, però
no
tots.
Ens hi falta guanyar sensibilitat, potser en els nostres casos, que de vegades analitzes coses molt
minúscules.
Molt... Clar, però de vegades és impossible perquè un sincrotró necessites una mida mínima per fer que explotó el balli o els ballin donant voltes. Així que sí, sí. No, no m'imagino sí. Encara... Un...
Sincrotó encara no hi hem anat, per això.
No, però no m'imagino doncs, un sincrotó de bolsillo.
És una recomanació no, que, no sé, repte. Que us fem, que és molt interessant. Doncs, escolteu, Marta, Ricardo, us agraïm moltíssim, com sempre, la visita. Hem anat descobrint al llarg del curs les diferents especialitats, tota aquesta feina que feu al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, una altra de les joies de la corona que tenim aquí a Sant Cugat. Els dos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha sigut un plaer i us animem a visitar-nos quan vulgueu. La porta sempre és oberta.
Clar que sí. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.